Són les 8. Gràcies, senyors Ignasi Ferreres i Joan Carles Reiteri. Fins la propera. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Repassem ara l'actualitat de les últimes hores.
Ràdio Estel.
Comencem explicant-vos que Alemanya i Grècia es troben en aquests moments molt a prop d'un acord pel rescat. Segons fonts comunitàries properes a la negociació, Atenes i Berlín han fet un pas endavant important per arribar a un consens definitiu la setmana vinent. El govern d'Alexis Tsipras, de Syriza, s'ha compromès a presentar en els propers dies una nova proposta amb mesures més concretes. La pressió del govern alemany ha acabat amb aquest compromís de l'executiu alè, que es pot interpretar, ja com dèiem, com un principi d'acord. Canviem de qüestió. L'AMAT, la línia de molt alta tensió que interconnecta Espanya i França pel Pirineu català, ja és una realitat. Entre Santa Llogaia i Baixàs s'ha inaugurat avui aquesta infraestructura gran i alhora polèmica per al territori. L'acte d'inauguració s'ha fet a Montesquieu d'Albera, molt a prop de Perpinyà, amb la presència del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i del primer ministre francès, Manuel Valls. Després, al dinar, s'ha incorporat el president Artur Mas, que per raons d'agenda no havia pogut anar a l'acte a territori francès, i ha estat parlant i dinant al costat de Rajoy, tot i que no ha transcendit el contingut de les seves converses. I a Ucraïna, la retirada de l'exèrcit de l'estratègic enclavament de Debaltseve no ha servit per consolidar de moment la treva, i ara l'amenaça és que el conflicte, tot i l'alto el foc teòricament vigent, es traslladi a la ciutat portuària de Mariupol després que ahir dijous es va obrir foc de morter a un poble que és a uns 30 quilòmetres d'aquesta ciutat portuària. I recordem el que dèiem ara fa uns moments en el mirador de l'actualitat. Almenys 40 persones mortes i unes quantes de ferides és el balanç de l'esclat de 3 cotxes bomba a Líbia. 40 morts i 70 ferits, concretament. Aquest atemptat arriba després que dilluns Egipte portés a terme bombardejos aeris contra presumptes objectius de l'Estat Islàmic després que el grup terrorista publiqués un vídeo amb la decapitació de 21 cristians coptes egipcis segrestats. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora al bàsquet al dia?
Doncs seguirem molt pendents de la Copa del Rei de les Palmes. Ja tenim una semifinal que jugarà demà a les 7 de la tarda. Jugaran Barça contra Unicaja, que ahir van superar el València i el Bilbao respectivament. Escoltarem protagonistes d'un i altre conjunt i parlarem del partit de quarts. Herbalife, Gran Canària, Fiat Joventut, que juga avui a partir de 2:15. En parlarem amb Ferran Lavinya, jugador de la penya, que va guanyar el 2008 la darrera Copa Verd i Negra. I, per cert, en joc, ara el descans, el quart partit d'aquests quarts de final, Real Madrid 37, CAI 41.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs veurem què passa a la segona part, però de moment el Madrid estaria eliminat de la Copa en aquests quarts de final, tot això i més a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa i bon cap de setmana, Òscar.
Igualment, vagi bé.
Nosaltres ens acomiadem fins aquí al mirador. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals. Us invitem a seguir connectats a Ràdio Estel sempre que pugueu durant el cap de setmana. La Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Del 2 al 15 de març, apunta't al pelegrinatge a Roma i Assís del Club Més Amics. Assistirem a l'audiència del Papa Francesc i visitarem els santuaris d'Assís, Santa Rita de Càstia i Greccio. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmésamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res.
O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel, Tarragona 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, comencem com cada divendres la veu dels animals i de la natura. Primer de tot farem un repàs a les notícies més destacades de la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb la Noemí González, vicepresidenta de l'associació Retired Dogs 112. Ho farem com sempre, acompanyats de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit ens endinsarem en l'espai musical d'en Manel Casas i, per acabar, parlarem dels avantpassats dels cocodrils i les aus al Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero, al control tècnic.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, ha creat un refugi experimental per a ratpenats en una antiga caseta elèctrica de Banyeres del Penedès. L'objectiu del projecte Pioner Europa és conservar aquesta espècie protegida i donar-li llocs on poder nidificar. La idea de fer el refugi va sortir després de 5 anys cercant llocs idonis perquè els ratpenats s'instal·lessin. S'havia observat que molts refugis es trobaven en masies abandonades i en males condicions. Va ser llavors quan es va decidir crear nous espais amb condicions òptimes, com en el cas de la reestructuració de la caseta elèctrica. Com que d'aquest tipus d'edifici n'hi ha molts d'abandonats, aquesta nova utilització es pot anar ampliant. El refugi no s'intervindrà durant un any perquè els ratpenats es vagin introduint. I, a més, es vol habilitar altres refugis en les coves del bosc de Poblet de Tarragona perquè les espècies més amenaçades i desconegudes hi puguin habitar. Agents rurals de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han detectat la utilització d'arts il·legals de captura d'ocells fringíl·lids i d'espècies protegides. El responsable d'aquesta pràctica va ser descobert el passat dilluns quan es vigilava una zona d'horts comunitaris prop de Santa Coloma de Farners, a Girona. Els agents van confiscar 2 gàbies utilitzades per la captura i altres sistemes amb la mateixa finalitat. També van trobar 15 ocells d'espècies protegides que van ser traslladats a un centre de recuperació de la Generalitat. Quatre estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya han ideat un sistema per lluitar contra la caça il·legal de rinocerons i elefants al Parc Nacional Kruger a Sud-àfrica a partir de la utilització de drons, petits vehicles aeris no tripulats. El projecte ha estat presentat a un concurs convocat per l'organització Wildlife Conservation i ha aconseguit arribar a ser un dels 7 finalistes dels 120 que s'hi van presentar. L'equip català defensarà la seva proposta el proper mes de març a Sud-àfrica. L'objectiu és crear un dron de baix cost i capaç de funcionar en terrenys tan diferents com la selva o la sabana. L'aparell incorpora una càmera tèrmica per detectar des de l'aire els grups d'animals i fer així més efectiva la seva protecció davant els caçadors furtius. Un estudi de la Universitat Estatal de Colorado constata que entre el 2010 i el 2012 els furtius van matar 100.000 elefants a Àfrica. La principal causa, la gran demanda de marfil als països asiàtics.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Cada quant és aconsellable banyar el nostre gos? Per què alguns gossos desprenen una olor més forta?
El gos, contra menys es banya, molt millor. Això sorprèn a tothom. Però és així. El gos i el gat no s'embruten, no li sua la pell, només té glàndula sudorípara a l'humà. El gos tot són glàndules sebàcies, per tant, el que s'embruta és la pols que li cau a sobre. És molt interessant raspallar l'animal molt periòdicament per anar-lo netejant, i tot i així, si fa pudor, nosaltres som molt sensibles a les olors, sí que el podem banyar amb aigua i sabó. El sabó ha de ser especial i molt, molt protectiu de la seva pell. Penseu que té una pell molt diferent a les persones. Heu de triar un xampú adequat al tipus de pell i de pèl. Com a màxim es recomana un cop al mes. Això per als veterinaris també ens sembla massa. L'ideal seria dos cops l'any, però com que ningú ens fa cas, al final acabem recomanant un cop al mes, però amb un xampú molt suau per al pH de la pell. Penseu que contra més vegades el banyeu, abans farà aquella pudor que us molesta tant. Llavors, intenteu, si alguna vegada us molesta, fer una gran raspallada, posar-hi polvos de talco, llavors treure-ho, o posar-li alguna colonieta per gos, i ja veureu com a poc no notareu tant aquella olor.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui ens quedem a casa. Li dediquem aquest espai a una banda catalana especialitzada en l'estil New Orleans i Dixieland. En realitat, s'assemblen molt. És la vella Dixieland, un conjunt de 7 músics, com té que ser per aquest tipus de música, que es va formar als anys 80 i que també inclouen altres estils, com el blues, les balades i els espirituals. Al llarg del temps han col·laborat amb moltíssims altres músics catalans. Escolteu-los amb Undecided, que va fer famós Ella Fitzgerald quan als seus principis tocava amb l'orquestra del Chick Webb, i Muscat Rumble, de Kid Ory, del 1926, i que va fer famosa també la veu de Louis Armstrong.
Thank you.
veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Meritxell Taravilla. Bon vespre, Meritxell.
Hola, bona tarda.
La Meritxell, que a part de ser presidenta de l'Associació Amics Acollidors de Brera, és periodista i publicista, que ens ho acaba de dir, o sigui que ets una experta ja dels mitjans. No t'hem d'explicar res avui.
Home, una miqueta. Sempre s'ha d'aprendre, eh? Sempre.
Doncs l'associació Amics Acollidors de Brera va ser creada l'any 1996 i es dedica a la cura i la defensa dels gats del carrer i des de fa uns anys també es dedica a atendre animals amb minusvaleses. Com neix aquesta associació, aquesta idea de portar aquest projecte endavant, Meritxell?
Pues l'any 1996 els veïns de Brera van decidir que hi havia un problema perquè nosaltres a l'estar visquent en el centre del Parc Natural de Montserrat hi havia molta fauna i hi faltava una mica de conscienciació i a través del primer veterinari que es va establir a Brera es van fer unes jornades i es va informar la gent de la importància de què era el xip, el que era l'esterilització, els deutes i els deures que té cada propietari d'animal i va sortir d'una comuna, no?, en un bar, diguem així, no un garatge igual que Apple, però i es va decidir uns veïns intentar informar-se, van acudir amb un advocat, li va dir quins tràmits s'havien de fer i així va començar i vam començar a treballar com a associació independent i privada, com seguim treballant, però amb el poc temps que es va crear, el primer o segon any, ja l'Ajuntament va decidir que era molt millor que el control i la gestió dels gats del carrer els portéssim gent animalista i no una gent externa o que no tingués sentiments ni cura als animals. I així va començar a treballar i actualment portem uns 380 gats al carrer a diari, repartits en 22 colònies controlades. I aquests 380 gats són gats controlats, és a dir, que són esterilitzats, desparasitats, vacunats, identificats i que cada vegada que tenen algun percança perquè viuen al carrer és un risc, tenen atencions veterinàries.
Uh-huh. I com has dit bé tu, l'Ajuntament va tenir una bona idea de cedir aquest control a gent que realment sí, sapigués no sé quines són les necessitats, perquè moltes vegades l'administració, si no és experta o coneix bé l'entorn, les mesures que s'han de seguir, potser a vegades per fer un bé no s'acaba de fer bé.
Sí, això mateix. També s'ha de dir que la gent que va formar i va fundar aquesta protectora va estar-hi molt a sobre i que són bastant batalladors i que sempre estem bastant a prop de l'aureola de l'Ajuntament, del consistori, per dir tot el que hem de dir i tot el que hem d'evitar i tot el que s'ha de millorar. La veritat és que l'Ajuntament en aquest moment no posa traves, com totes les administracions, perquè sempre cada associació sempre voldrà fer més del que pot, segur, però nosaltres de moment estem bastant contents perquè tenim una bona relació amb ells i sempre que hem de dir la nostra, sempre ens atenen, sempre ens escolten, i això és bo, perquè coneixem altres ajuntaments que la gent no pot ni entrar a la porta per dir el que s'ha de dir.
Uh-huh. I ara mateix, qui forma l'associació? Quants voluntaris o gent hi treballa?
Nosaltres, com a voluntaris a diari, som 6, i bueno, després tenim alguns esporàdics i també tenim gent que diem, pues, no, bueno, col·laboradors esporàdics, no? Que potser sí que algun dia, si tu necessites un cop de mà o estàs fent alguna campanya gran o algun projecte, sí que s'assumen, però bueno, són per projectes més petits, però a diari som 5 persones que ens encarreguem d'això, de que cada dia, un mínim una vegada, hi hagi un dels alimentadors que vagi a cada colònia per colònia, cada un té assignada la seva zona, controli que estiguin els animals que estan censats en aquella colònia, que estiguin tots bé, que els alimenti, que se li doni tant el pinso sec com els extras, com l'aigua, perquè l'aigua és tan important igual que el pinso. Potser potser és més important l'aigua que el pinso, em sembla que no. I sobretot controlar si el seu estat de salut és òptim o si s'ha d'arribar al veterinari o si tenen algun percance. O potser moltes vegades quan arribem a les colònies que ens queda és que hi ha veïns que ens venen a explicar algun problema o potser informar-se de certes normatives o coses que no entenen i potser nosaltres podem donar-li suport.
perquè això que comentaves ara també és important. Suposo que l'estar en un municipi més petit i ser una associació més petita, la gent també us sent més propers o us atreveix més a preguntar, és més accessible.
Clar, nosaltres sempre tenim obertes tres fils, que és la nostra pàgina web, un telèfon 24 hores, i a través de l'Ajuntament ells poden fer gestions, és a dir, fer a través del registre d'una instància, fer alguna consulta. Nosaltres només solament portem la gestió i control de les colònies controlades, el que passa que també donem suport i assessorament en el tema d'altres animals, quan també en tema de lleis i ordenances municipals. L'any 2005 nosaltres vam fer una renovació de l'ordenança de tinença responsable als animals i es va fer amb cura i ulls i nosaltres la vam revisar, vam donar l'últim vistiplau. Això també s'ha de valorar i això l'Ajuntament sempre ho va decidir i sempre es va fer cura, perquè possiblement tenim moltes lleis molt avançades aquí a Catalunya i al resta de l'Estat, però el que passa que no s'apliquen o no se saben aplicar. Llavors aquí és el que estem. Hi ha moltes vegades que només són notícies com s'ha sancionat i no saben per què s'ha sancionat. Desgraciadament hi ha gent que encara no sap que el gos ha d'anar amb corretja pel carrer o que no saben que estan obligats a identificar-lo. Possiblement aquí a la ciutat no, però als pobles petits hi ha generacions que encara costa o possiblement no han tingut l'accés que actualment tenim als medis i als mitjans, i llavors pues, bueno, això és també és un focus de conflicte que moltes vegades pues, intentem solucionar nosaltres abans que arribin a instàncies superiors.
Per tant, s'ha de fer també com un paper divulgatiu, no?
Sí, sí.
De mestre,
sí.
D'ensenyar.
Nosaltres el que tenim sempre és una via de comunicació sempre oberta amb els veïns, ja sigui tant per gent animalista com no, perquè ens trobem que gent que no els agrada les mascotes, que a mi no m'entra al cap, però bueno, hi ha gent que és així, mentre la respectin tot el que s'ha de tenir. I bueno, nosaltres sempre intentem això, que qualsevol que tingui algun dubte, que vulgui saber o que vulgui saber l'estat de la nostra associació, el que fem, o la nostra col·laboració, que no hi ha cap mena de problema.
Manel.
Hola, Meritxell, benvinguda.
Moltes gràcies.
Escolta, bueno, ja que tu m'estaves explicant això, jo pues, tenia uns dubtes, que a veure si el sé expressar bé. En fi, i no vull fer comparances, per favor, perquè Abrera deu ser al costat de Montserrat una cosa preciosa, veritat. I Barcelona també és una ciutat molt bonica.
Sí.
O sigui, que aquí tenim que quedar tots bé. A Barcelona es podria dir que l'assumpte de colònies de gats ha estat cristal·litzat, fonamentat, establert relativament fa poc. Fa un any, dos anys, perquè hi ha hagut molt problema,
no,
perquè...
Tres o quatre.
Bueno, és igual, no ve d'un pam, veritat? Però, bueno, el que ens estàs explicant tu és que a 1996 ja hi havia una associació pionera que es dedicava a les colònies de gats.
Nosaltres som la número 57 de tot l'Estat espanyol. Registrades. El registre nostre d'associacions dintre del Departament de Medi Ambient és la número 57.
Però això és d'àmbit estatal? O...
L'àmbit estatal català, vull dir, nosaltres aquí, aquí a Catalunya.
Bueno, llavors és que encara no som a
No, bueno. Està mig-mig, està mig-mig.
Encara no, eh?
Està mig-mig i, bueno, hi ha gent que té aquest sentiment.
Sí.
Nosaltres no entrarem en política, però vull dir, a l'Estat, com a organització de la Generalitat de Catalunya, nosaltres som la 57.
I d'on vau treure aquesta idea del col·loni de gats? Perquè això és una idea...
Pues perquè a Abrera, el tema dels gats... Abrera és un poble que ve del tema de masovers, perquè Abrera originàriament era un poble pagès. Llavors hi havia molts masovers i encara tenim ramat d'ovelles i de cabres. Vale, tenim una història encara molt arrelada al raïm i tot. I llavors tenim una rama molt rural. I llavors hi havia massa gats, perquè els gats eren els encarregats de que no hi haguessin ratolins al
magre. Sí,
que imagini el gra. Llavors...
Sí, sí.
No hi havia ninguna política de control i, clar, ja sabem que en un any un gat del carrer pot tenir bastanta ascendència i si fem la multiplicació, doncs és exponencial,
sí,
no?
Sí, sí.
Llavors tenia el problema que era aquest. Llavors, Abrera ha hagut sensibilitat sempre cap als animals, més que pels gossos.
Gràcies també a vosaltres, veritat? Perquè...
Sí, home, clar, nosaltres hem fet molta lluita. Nosaltres hem intentat, des de la nostra associació, és arribar a les escoles, és fer xerrades, és fer fires, de només... Són fires per donar a conèixer què és el que s'ha de fer, sí, sí, com s'ha d'estimar un animal i si bueno, la gent té problemes, és a dir, fem mil maneres de divulgar, pues, quines són les vacances que has de tenir si vols marxar amb la teva mascota, que no, què s'ha de fer, què no s'ha de fer i quin és el parany de la llei que tenim aquí i què és el que volem. O sigui, la nostra idea és que arribem a que cada persona que tingui una mascota a casa l'estimi com un mes.
I l'Ajuntament el teniu sensibilitzat o està...
Bueno...
Això sempre...
A veure, les
entitats... Tindria que estar orgullós.
Sí,
precisament
clar.
Li teniu que explicar que sou pioners a Catalunya.
I això li expliquem.
I no us volen fer cas.
Bueno, sí. Costa, les entitats públiques costa, perquè el tema dels animals, i això ho dic jo com a presidenta i com a ciutadana, el tema dels animals a les agrupacions públiques no ho tenen valorat com un bé, sinó ho tenen com una despesa. Estem a la llista com una despesa.
Estan equivocats, eh? Perquè
per mi sí que estan equivocats.
Però molt equivocats.
Jo crec que sí.
Això és la rutina, que no hi ha forma de fer-los canviar.
No. Van trencar petites llances a favor dels animalistes i gràcies també pues, a partits polítics com el PACMA, que cada vegada, o associacions com Animal Naturalis o Igualtat Animal...
Però no em diguis
trencant...
que el PACMA i l'Animal Naturalis està assentat a Breda.
No, però vull
Perdona,
dir...
Perdona, eh?
No. M'encantaria que algú... Vamos, que qualsevol municipi...
A veure si s'anima algú.
Sí, ojalà, però allà en això estem. Jo soc votant del PACMA, ho haig de dir,
o
i és així.
Tots.
Com aquí em sembla que tots. Però ja et dic, o sigui, petites causes es poden fer. O sigui, són els granets que poquet a poquet vas fent un munt, no? Mires enrere, nosaltres l'any que ve farem 20 anys de treball.
Sí, ja
són 20 anys que no, tu, qualsevol persona que ve a Abrera mai diria que hi ha 380 gats al carrer. Mai, perquè no els veus. Perquè els
refugi no en teniu?
No. El que tenim som gateres particulars, és a dir, els voluntaris, cases d'acollides, i hem adaptat les nostres instal·lacions privades, és a dir, la nostra vivenda, en aquesta associació, però no...
I no se senten una mica, perdona,
Sí.
No se senten una mica abandonats els gossos de Breda?
No, perquè nosaltres tenim, afortunadament, un bon conveni amb una entitat animalista que té un refugi...
També hi ha una associació que defensa els gossos a Brera?
Nosaltres com a sí defendem qualsevol tipus de mascota o d'animal, en sigui des d'una serp a una formiga. El que passa és que nosaltres, la nostra gestió i la nostra tasca pública, diguem així, és la gestió i control de les colònies controlades. El que passa que l'Ajuntament de Brera, el tema de la recollida, la té cedida amb una altra protectora molt més gran que nosaltres, en la que tenim molt bon haver, i nosaltres anem moltes vegades...
A Brera, al mateix municipi?
No. Qui recull està ubicat a Olesa de Bonesvall, que és cercant.
Vale.
No, però bueno, és un conveni bastant actualitzat i bastant animalista.
Hola, Meritxell.
Hola, bona.
No, t'estava escoltant i estava fent números. Veig que, bueno, es va fundar el 1996. Abans tu ens deies, suposo que es pot dir la teva edat,
sí.
Tens 27 anyets. I clar, era impossible que tu amb 7 anys ja estiguessis involucrada.
Jo vaig començar quan jo tenia 15 anys. Jo porto 10 anys durant... Jo vaig començar com a voluntària d'una colònia controlada. Abans tenia els meus gats a casa meva, els meus particulars, que ja començaven aquest tema, però jo porto des dels 15 donant d'alimentar a les mateixes colònies de Brera. Fa 15 anys que tinc els mateixos gats, tinc la mateixa rutina, m'esperen a l'hora que sempre hi vaig jo, i des de que tenia 15 anys participo a fires, com vosaltres, entrevistes a la ràdio, xerrades, vaig a
una
televisió...
Una bona activista.
Sí. Bueno, d'això, sí. Sí, la veritat és que...
És que has de fer així. Tens que sortir, a casa no t'hi venen.
No. Jo sempre dic que el tema animal sí que et poden agradar més o menys, però si tu vols fer alguna en aquesta vida t'has de moure, i has de moure el cul, i perdó que digui aquesta expressió.
Sí.
Però està molt clar, hi ha una frase que diu qui no plora no mama, no? Doncs... Pues, s'ha de ser així, i aquí a Espanya anem així.
Bé, això precisament que estaves...
I qui no pisca no en risca.
Sí.
Doncs això que estaves tu parlant venia molt bé, perquè és una cosa que, a l'ADA, que portem 37 anys, que sempre recordo que moltes persones a vegades trucaven des de poblacions, i truquen, ara ja no tant, però sempre deien com podem fer ciutadans. Un ciutadà, dos ciutadans que tenien la mateixa problemàtica, sobretot amb els gats, perquè els gats... que intenten passar desapercibuts, perquè la seva personalitat és intentar viure independents, tenen els seus grans defensors i els seus grans detractors. Però els seus defensors són aferrissats, eh? I llavors, deixa'm acabar, mira. I llavors sempre les persones que han trucat, sempre els deien el mateix, es té que actuar de forma local. O sigui, no serveix que una entitat, per exemple, com ADA, que està ubicada a Barcelona principalment i que el seu punt neuràlgic és a l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona irradia, és així, però que cada població tingui els seus ciutadans. Nosaltres sempre deien, comptes de vindre a nosaltres, vosaltres teniu que anar cap a l'Ajuntament, protestar a l'Ajuntament, fer força, fer pressió, i llavors quan ells vegin que realment els seus ciutadans tenen una idea molt ferma i estan decidits a lluitar, segur que s'escoltaran. I això és el que s'ha anat produint. Jo et volia preguntar una altra cosa. Sou sis, però els gats, per quantes persones? Ho dic perquè aquí fa poques setmanes ho parlàvem, no? Del número, una cosa és el número de persones que hi ha a les entitats i després les alimentadores o alimentadors, que ara normalment acostumen a ser bastants més, perquè suposo que entre sis no es pot alimentar una colònia... Bueno, quantes colònies n'hi han?
Nosaltres tenim 22.
22.
Som 6 alimentadors diaris i esporàdics tenim 4 més. En total seríem 10 persones per alimentar 380 gats.
Déu-n'hi-do.
Aproximadament.
Déu-n'hi-do. I se sumen o se resten?
De què, de gats o de voluntaris?
De voluntaris, no. De gats sempre... Si els gats els deixem pobrets...
Home, els voluntaris... Mira, actualment hi ha molt voluntariat del tema de difusió, ¿vale? Difusió de campanyes, de buscar signatures, de buscar recolzament a lo millor per un patrocinador o d'alguna lluita contra alguna entitat que no estigui fent alguna cosa correctament. D'això hi ha molt. El tema del voluntari de peu, del que s'ha de posar les botes, el de netejar, el d'agafar una pala i treure coses i la caqueta del gos i la del gat, hi ha pocs. Afortunadament, estan naixent, sobretot a les ciutats, un moviment de voluntariat per fer el bé comú. És a dir, hi ha associacions només de voluntaris a la qual tu pots cridar i fer una crida i demanar ajuda. Això està sortint a les ciutats i a les poblacions grans, com podria ser les Rodalies de Barcelona. I això és una cosa que és veritat que les protectores de Roda Catalunya ens hem donat compte i ens estem aprofitant bastant d'això. Això sí que és veritat.
I quin seria el número... Perdona. No, per acabar. Quin seria el número ideal, per exemple, a Brera, de gats que poguessin estar... que fos satisfactori, diguéssim, pues, arribar fins a 500 o 300, baixar, pujar una mica...
A veure, la nostra idea és sempre tenir que fer tancar la protectora perquè no hi hagués ningú animal que...
Això és però, el que pensem tothom, però
realment nosaltres, el número que hi ha actualment està controlat. El que passa que de 4 anys cap aquí tenim aquesta famosa frase que es diu que estem en crisi i això ha empitjorat molt les condicions de totes les protectores.
És que quan...
Llavors, clar, això ha fet que es multipliqui els esforços que has de fer, però els ingressos o els teus recursos són els mateixos. Llavors, nosaltres necessitaríem possiblement multiplicar els nostres recursos, tant de persones, econòmics, de temps i de disponibilitat, per poder atendre realment les necessitats actuals.
Se m'ocorreix ara una cosa, perquè estem parlant precisament de recursos econòmics. Al ser una població més petita, en què la gent se coneix uns amb els altres, no tenir un recolzament econòmic, per exemple, de petits establiments, o que hi ha una fàbrica, o una cosa... No, no són...
Empreses alimentàries amb pinso.
No, el tema que hi ha és que, bueno, nosaltres sí que és veritat que, com vivim en una població molt petita, ens trobem... Abrera era un poble, com us he dit abans, bastant rural, i partint de la part que hi ha molt caçador. Tenim caçadors, tenim una part molt important emigrant d'Andalusia, és a dir, la cultura taurina també està molt establerta, i després tenim una part que són les noves generacions, que són nens i nenes que estan sortint des de molt a baix, per plataformes, sindicats, molt reivindicatius, que també ara s'estan pujant i s'estan sumant al tema animalista.
Però això de diners veig que per ara pocs.
No, nosaltres el que hi ha alguns veïns d'Abrera que sí que ens coneixen, coneixen la nostra tasca, i possiblement quan ells volen o ells consideren, o poden, perquè Abrera també ens està passant la crisi com a tots, doncs fan algun tipus de donatiu com ells volen i com ho poden. Nosaltres mai hem exigit res i nosaltres tot el que ens puguin donar, benvingut seràs. Tot té un aprofitament.
Sí, jo et volia preguntar precisament el que deia el Manel, perquè 22 colònies...
Perdona, ja t'he trepitjat.
No passa res. 22 colònies és una barbaritat. I les adopcions, les teniu en compte d'algun d'aquestes colònies? Perquè, clar,
sí, a veure...
Manteniu la llibertat de tots aquests gats al carrer.
Nosaltres el que entenem, nosaltres tenim bolsa d'adopció, és a dir, els animals que han vingut d'abandonaments de cases o de famílies, aquests animals no poden estar al carrer.
No tenen
un futur viable. Llavors, són animals que es retiren automàticament. Llavors, afortunadament, vam començar l'any amb una data que va ser molt bona, que ens van abandonar al Nadal un mascle adult, castrat, ja, amb una...
Parlem de gats,
I el dia 2 de gener ens va adoptar una noia molt joveneta que ha començat la seva vida fora del niu dels seus pares i volia compartir amb un gat adult.
I això suposa un benefici econòmic, les adopcions?
No. Nosaltres vam decidir des de fa molts anys a la Junta que nosaltres no ens beneficiaven. Nosaltres només el que fem és el contracte d'adopció amb obligació a castració, perquè això és el que s'ha de fer. Nosaltres, realment, les protectores, naixem com a entitat fiscal amb l'intent que no hi hagi superpoblació, que cada vegada estigui més reduïda o estigui controlada. Llavors nosaltres el que fem és l'obligatorietat a la castració, que bé l'adoptant la pot fer pel seu compte o bé a través del nostre veterinari.
Això ho diu la llei.
I és l'única, nosaltres no, sé que hi ha altres protectores que tenen altres gestions que ells sempre demanen un plus que ens sembla correctíssim, però nosaltres vam decidir que en la situació que estàvem i tal, que la gent ja que volia donar el pas d'ajudar un animal que havia sigut tirat al carrer, que menys que no...
I veterinaris també en deveu de tenir, que us ajuden.
Sí, tenim un nom veterinari, a més, és... no sé si puc dir el nom. Perquè...
Oh, i tant, què ho pots dir?
Si us ajuda, per què no?
Nosaltres ens ajuda Olesa Veterinària, que és d'Olesa de Montserrat, o sigui, està al poble del costat, no és d'Abrera, i el bo que són tres veterinaris i un d'ells, el Daniel Banyes, va ser l'anterior president de la protectora. Llavors, que com és la seva clínica...
Doncs dona-li les gràcies públicament.
Sí, li donem tots des d'aquí.
Va ser un veterinari que va lluitar molt, que és el que em va ensenyar a mi, el que em va donar el càrrec i el que em va ensenyar com entrar a les escoles i fer un bon discurs. I quan va formar la seva clínica, el primer client que va cridar som nosaltres i la veritat és que estem molt contents amb ells i ens ajuden. Ens promocionen moltes vegades molta gent interessada en adopcions, vale? Ja sigui no només de gats, sinó que nosaltres intentem gestionar si és un gos, una fura, un ocell, un conill, el que sigui, posar en contacte amb altres entitats, i això és el que intentem, fer una xarxa de favors, no? Com diem.
Doncs Meritxell, jo em quedo amb una frase que has dit durant l'entrevista. Has dit que si vols fer alguna cosa a la vida, t'has de moure. Sí. Jo crec que és una bona frase per tenir a la vida i per seguir-la. Sí, ha dit
això. Sí,
una altra cosa, em sembla que tenia que remenar el traser.
també. Però primer he dit això. Meritxell, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Digues el de teva web.
Sí.
Nosaltres funcionem perquè no podem fer càrrec de tenir un domini públic d'internet, llavors funcionem amb la red social Facebook. Vale? Nosaltres som facebook.amics.acollidorsabrera i igualment, si busquen a qualsevol buscador, Amics Acollidors o Protectora d'Abrera, ABRBA, ens trobaran.
I algun telèfon
de contacte? Telèfon de contacte és un telèfon mòbil que el tenim 24 hores perquè si algú té algun dubte o algun cas que denunciar que ens puguin localitzar és el 635-87-4598.
Felicitats, Meritxell, i gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta plataforma.
I que duris molts anys com a presidenta, perquè em sembla que
No em volen treure, no hi ha ningú que em vulgui treure.
No, és que no et treure.
Porto des que vaig ser major d'edat, perquè vaig agafar la protectora el mateix any que vaig fer 18, i tinc 27, o sigui que faré, mira, 10. i fa quasi 20 anys que està la protectora.
Endavant, perquè gats del carrer ja saps que sempre n'hi haurà, perquè a més tenen la seva pròpia identitat.
Tenen la seva pròpia identitat, el que passa que afortunadament la gent cada vegada està canviant aquesta idea i cada vegada la gent veu que el gat també necessita estar a prop del ser humà i que els busquen, perquè els gats també ens busquen, sembla que no, però sí. I són molt i molt socials, que sempre dient, no és que són esquerps, no. Tenen la seva personalitat perquè són com reis.
Són molt gats,
Els de carrer se'ls té que respectar com a tals.
Com a tal, com a qualsevol vida humana. Exactament. A mi em dona igual que sigui un ésser humà de quatre o dues potes. Per mi tots són iguals.
Éssers vius. Ens sensibilitza.
Sí, senyor.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Estàvem amb la banda La Vella Dixieland. Ja porten editades nombroses gravacions. Crec que arriben entre vinils i CDs a la desena. Però ara els escoltem amb un vinil que fou el primer que varen gravar a l'any 1987, o sigui, fa 28 anys, que no són pocs. I és que Catalunya ha estat sempre pionera en la música de jazz en els seus diversos estils, perquè aquí hi ha hagut el taller de músics, que va fer una tasca formidable, l'Escola Municipal de Música, i ara l'ESMUC. Això és una mica raro, sona una mica raro. És l'acrònim d'Escola de Música de Catalunya. I està, precisament, ubicada en el mateix edifici de l'Auditori. Tots ells han fet una formidable realitat aquest succés. Escoltem When You Are Smiling. El vocal és del contrabaix Artur Regada. I, per finalitzar, un estomp, Perdido Street. A la propera, si Déu vol.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Tots els gossos són aptes per viure en un pis?
Doncs a veure, aquí podríem dir que sí i que no, m'explico. També depèn on estigui el pis. Si és un pis en un entorn rural, a lo millor un gos, per exemple, que tingui molta por perquè no ha tingut una socialització adequada, diria que en un pis de Barcelona poder no, i en un pis d'un poblet petit, encara que sigui un pis, podria viure perfectament. Tornem una mica a lo d'abans. Més que a l'entorn d'on viu el gos, on dorm, on menja, que diguem que és a dintre de casa, hem de mirar doncs, quin tipus d'activitat necessita el gos, quina activitat li donem, i mirar una mica el seu caràcter. Si vivim en un pis al carrer Palai de Barcelona, pues, hauria de ser, evidentment, un gos que no tingués pors, que tingués una gran socialització, perquè sortiria al carrer i, si té por, bueno, aniria, pobret, espantadíssim. Llavors, amb la qual diem que més que el pis, tornem com és el seu caràcter i en quin entorn es trobaran el dia a dia. Això tampoc té cap importància al tipus de gos o raça. Hi ha gent que pensa, hòstia, un gos caçador a casa no pot estar bé perquè són moguts o un llebrer. Bueno, pues els llebrers són gossos ideals per viure en un pis i són gossos caçadors. Amb la qual hem de mirar el caràcter del gos i punt. I a partir d'aquí es podrà adaptar perfectament.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que l'ancestre comú de les aus i els cocodrils va ser els dinosaures i que les aus tenien dents que van perdre fa més de 100 milions d'anys? Aquestes són les conclusions de l'anàlisi genètic més important dut a terme fins ara en el que han participat 200 científics i 80 institucions de 20 països amb els que també ha participat el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Entre les 48 espècies investigades hi figuren, entre d'altres, ànecs, falcons, ibis, corbs, ocells, àligues, incloent-hi també altres animals com els cocodrils. Segons les evidències de la investigació, els dinosaures, que van sobreviure a l'extinció que es va produir fa 66 milions d'anys, van aconseguir perpetuar-se, adaptant-se, evolucionant i diversificant-se fins a arribar a transformar-se en les diferents aus que representen el 95% de les espècies conegudes actualment. El seu avantpassat comú van ser els dinosaures teròpodes, que caminaven sobre dues potes, eren carnívors i tenien dents que posteriorment van ser substituïdes pel desenvolupament del bec. Un altre dels aspectes significatius que ha posat de relleu els resultats d'aquest important estudi, que ha tingut una durada de 4 anys, ha estat el contrast entre la ràpida evolució i la diversificació experimentada en les aus i la permanent estabilitat i escassa transformació que han patit els cocodrils, mantenint-se de forma molt semblant a fa milions d'anys.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo.
Amb el Sabies Què acabem el programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Estima'ls i cuida'ls.